Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Deu i 31 minuts, podem saludar en directe el bo del Lluís Cabal, que torna a ser aquí avui, el seu dilluns, el seu dia de la secció. Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Què tal?
Jo molt bé, i tu?
Trobàvem a faltar i tot.
Bueno, jo també, vosaltres.
Segur que t'hem vist que has anat a netejar els cabells,
sí,
aquestes coses.
Sí, ja tocava, ja.
Tot, moltes coses.
Anàvem els cabells una mica barats.
Exacte. Bé, avui volem fer un homenatge, no?
Sí, avui, mira, el diumenge de la setmana passada, no ahir, sinó el dia 9, 9 de febrer, es va morir una cantant, una que jo, i no només jo, admirava molt, Mirella Freni. Segur que a molts oients els hi sonarà. Per mi és la gran dama de la lírica del segle XX, és la soprano preferida de Herbert von Karajan, una dona amb unes qualitats vocals espectaculars, però a més una musicalitat exquisida. Tenia una presència escènica captivadora i jo personalment l'he trobat sempre una dona d'una bellesa exòtica, d'una irresistible bellesa exòtica. Una dona molt, 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 molt... Jo, bueno, personalment és el meu gust, molt, molt guapa. Però sobretot amb una presència escènica. I curiosament era una dona menuda, saps? Però tenia una presència escènica que omplia l'escenari.
Ja ho té la gent, a vegades sí, no sí, és tant sí. La mida com la capacitat d'expressió
sí,
que tens.
Sí, és d'aquells artistes que abans d'haver fet res... Ja han omplert l'escenari, saps? Sí. N'hi han d'aquests, els grans, per això són grans, no oblidem, com diu una amiga meva, els galons no són perquè sí, saps? Vull dir que, i els grans per algú són, no només perquè cantin bé, però que també. Ella va tenir una llarga vida artística, el seu repertori inclou doncs més de 40 papers protagonistes d'òperes, des dels principals personatges verdians i puccinians i fins Mozart i fins i tot Tchaikovsky, no? Perquè, curiosament, era una dona gran amant de l'òpera russa i ella va aprendre rus per poder cantar millor
l'òpera
russa, per entendre el que cantava, perquè no fossin només una colla de sons i algú que li expliqués el que estava dient, sinó per ella realment saber ben bé que estava dient. Va debutar l'any 71 al Liceu amb una òpera que és Faust, i ara sentirem el track número 1, a veure si l'entenem.
No entès res.
No has sentit.
No hem entès.
Tornem-lo a posar, sisplau. Està en francès. Diu: "Ah, j'ai ri de me voir si belle dans ce miroir." Ric de veure'm tan bella en aquest mirall. Et sona d'algú aquesta frase?
Ostres, no, estic fora de joc.
Estàs fora de teix, avui estàs adormit.
Sí, sí.
Tu no ets tintinòfil.
A mi m'agradava Tintín, sí.
Però no ho ets gaire.
Pels que som la Castafiore.
Pels que som tintinòfils, aquesta frase és gairebé un mite. És el que cantava. Jo, que sóc ja de l'època que el Tintín ja era en català, dels primers còmics en català, ja deia aquesta frase: "Ric de veure'm tan bella en aquest mirall." En la versió castellana deia "Rio de verme tan bella en este espejo." Molta gent que l'ha llegit en castellà, la frase pues, li sonarà en castellà. Però diu això, és la famosa ària de les joies, del Faust de Gounod, que sempre canta la Castafiore en el Tintín. Aquesta òpera és amb la que Mirella Freni va debutar al Liceu, i si et sembla ara posarem el track número 2. Això era només la mostra, i ara sentirem el track número 2, que és l'ària realment sencera.
Il se tua,
Espectacular.
Em deies fora de micro que es notava com se n'anava endavant i enrere.
Sí, aquests com de, petits defectes de so que semblava que hi havia no són tals, sinó que això, com heu pogut endevinar, és una gravació en directe, i torno a dir-ho, jo sóc amant de les gravacions en directe, encara que puguin tenir defectes tècnics, i ella s'està movent per l'escenari, per això hi ha moments que la veu se sent més o se sent menys, depenent de si està més al fons de l'escenari o si està cantant cap un costat o cap un altre. Per això se sentien aquestes diferències.
I aquí també, hi ha un detall que des del punt de vista tècnic, perquè, és clar, estem acostumats a que, per exemple, si graves un concert de rock, doncs tens allà l'amplificació, diguem-ne, electrònica i la taula de so, que al final ajunta tot el so en una gravació. Però com es grava una òpera? Perquè no porten pas micròfon.
No, una òpera es grava posant micròfons d'ambient per tot l'escenari, depenent del pressupost, ni poses més o ni poses menys, i després es fa una recreació, quan es fa la mescla, es fa una recreació de lo que és l'escenari, posant cada pista... cada pista gravada en el lloc que ocupen a l'escenari. És complexa, d'aquí la gràcia d'un bon enginyer de so, no?
Sí,
perquè
sí.
D'alguna manera del que es tracta és més antigament es feien les gravacions més planes, saps? Quan es feia una gravació d'una òpera, bueno, es buscava el so estèreo, però era més pla, no hi havia profunditat. Però ara això és inconcebible fer-ho així. Ara realment es fa d'aquesta manera, no? Reproduint, posant molts micròfons repartits per l'escenari i després reproduint, a l'hora de fer la mescla, reproduint aquestes pistes, posant-los en l'espai que ocupaven quan s'ha gravat. I és el que li dona la profunditat i tot això.
I en aquest cas és tant la veu com l'orquestra.
Sí, sí, sí.
Quan es grava, l'orquestra també es col·loca
micròfons. També es col·loquen micros a l'orquestra, es col·loquen... Bueno, molts... com més canals, millor, no? Més pura pot ser la gravació, més neta i més pots després jugar a l'hora de la mescla, perquè l'orella humana discrimina molt més que no pas els micros, no?
No, de fet, ens deia un tècnic que ens va portar el Pau Sans de la Pua, ens deia que ell havia arribat a fer gravacions en 1.000 canals.
Ah, ja, sí, és clar, és possible. Nosaltres quan vam gravar la cançó de Morir de Guerra aquí al Teatre Auditori, la vam gravar amb... El so es va gravar amb 46 canals. És molt, eh? Per sí, que seria una sarsuela i pel pressupost que sí. portàvem nosaltres.
Sí, això sempre, el pressupost mai era, és suficient.
Va ser un gran esforç, però va valdre la pena, perquè la qualitat són... Bueno, al final, el producte, doncs, queda...
Al final, si és una gravació per a posteritat, és millor...
Sí, que quedi com ha de quedar. Bé, doncs això, no he, ja has vist que avui hem sentit aquesta àrea sencera, no he parlat a sobre, perquè em semblava que la meva veu, l'únic que hauria fet hauria sigut tacar la música.
L'hauríem espatllat.
I hem deixat que aquesta, la mirada frènica, aquesta cantant, més que una cantant, jo diria un àngel, eh? Un àngel baixat del cel i posat en un escenari per fer-nos gaudir i per fer-nos emocionar. Doncs en aquesta àrea on el diable tempta la Margarita, aquesta noia, amb una caixa de joies, no? I aquí estava la tentació del diable. Els que portem ja uns quants anys a la Simfònica del Vallès vam tenir el privilegi d'acompanyar-la en dues ocasions, en els anys 90. Un concert va ser l'octubre del 93, al Palau de la Música, dintre el cicle Palau 100, i l'altre va ser a la inauguració de la desena edició del Festival de Peralada. Això va ser el juliol del 96. I res, van ser dos concerts d'àries i obertures i àries d'òpera, que dirigia el mestre Romano Gandolfi, un gran director, que és mort ja també de fa uns quants anys, havia sigut director del Cor del Liceu, i aquest era el director que va fer aquestes produccions amb nosaltres. Realment van ser d'aquells concerts que deixen petjada, eh? Ningú dels que hi era ho ha oblidat mai.
És curiós, això.
Sí, hi ha concerts, jo et diria que es podrien comptar amb els dits d'una mà els 5 concerts inoblidables, d'aquells bèsties, d'aquells bons, i aquests dos estarien dintre d'aquests 5, d'aquests que han deixat una petjada molt profunda i molt sèria. Bé, continuem una miqueta. Mireu, la Frenis és una dona que va tenir una vida privada, molt discreta en la seva vida privada, per tant, repassem una mica...
Admirable.
Sí.
Quan algú
realment, és... bueno, se saben les quatre coses públiques, però realment va portar la vida privada amb molta discreció, i ella havia nascut l'any 35 a Mòdena, i el mateix any i a la mateixa ciutat, i molt pocs mesos després, va néixer un altre gran cantant, i un gran amic seu, que era Luciano Pavarotti. Fins i tot es diu que, s'explica que van compartir, eren germans de llet, no sé si saps què vol dir això,
no.
van compartir vida.
Ah.
En altres èpoques, no? potser això els més joves no ho sabeu, però en altres èpoques que no hi havia llets en pols, no?, pels nadons, doncs quan una mare no podia llatar el seu fill, buscava una altra mare que n'estigués allatant un, i llavors això se li deia la dida. Era, la dona que allatava un nadó que no era el seu fill. Mm. Això era la dida. Mm. I quan els dos nadons que han compartit dida, doncs se'ls diu germans de llet, no? Doncs, i ella sempre feia la broma, no? Perquè com deia, era molt menuda, i sempre deia, guaita, vam compartir dida, però està molt clar qui em va treure més profit. I no vaig ser pas jo, no? Re, doncs ella, un dels seus papers estrella, quan va debutar el seu primer debut, que va ser l'any 60, va ser amb la... Perdó, l'any 58, va ser amb la Micaela de la Carmen, que és aquest track.
Aquest paper que una mica explica una mica, el Micaela.
Micaela, sí, això és el... aquest era, com he dit abans, mira, la Franny era la soprano preferida de Karajan, i ella, abans ho he dit malament, he dit el 58, em sembla, va ser el 55 que va debutar amb aquest rol. I era una mica el seu paper, la seva creació. Karajan, quan va gravar la Carmen, la va agafar ella de Micaela, també. Això. La Micaela és la noia... que és compatriota del Don José, del militar, el que acaba boig d'amor i amb un atac d'ira acaba apunyalant a Carmen, no? Que, si no recordo malament, en el llibret original és basc. Don José és basc. I aquesta és una noia del compatriota seva, amiga de la família, que està enamorada de Don José i que intenta, doncs, que no es perdi, cosa que, com tothom sap, no aconsegueix, no?
Les temptacions.
I ella ha pujat a la muntanya a buscar-lo, a treure'l d'allà els contrabandistes perquè torni i una mica a salvar-lo, i ell li diu, vés-te'n que aquí ets perillós. I ella diu, j'ai dit que rien ne m'épouvante, diu, jo dic que no hi ha res que em faci por. S'ha de dir també que és meravellós la dicció que té aquesta dona, perquè aquí està cantant en francès, que no és la seva llengua, amb una claretat i amb una perfecció que és realment, podríem pensar que és francesa. Llavors, puja, puja. Bé, com dèiem, això va ser el seu debut en aquest paper, va ser l'any 55, i a partir d'aquí, doncs, va fer una carrera fulgurant, meteòrica. Ella també s'ha de dir que es va posar al cant una mica tard, als 19 anys, perquè...
Això és una mica tard.
És una mica tard. Ella tenia dots, tenia bones dots pel cant, però hi va haver un professor, el que va ser després el seu professor, que li va dir, mira, de tan jove, de tan petita, perquè ella havia guanyat un concurs de cant amb 10 o 11 anys, li va dir... hi ha el perill que t'espatllis la veu. Per tant, espera madurar una mica, que et maduri la veu, i llavors ja ens hi posarem. I s'hi va posar als 19 anys, i evidentment doncs no s'havia fet malbé la veu, i això ha sigut un regal per les orelles de tots nosaltres.
Perquè quan es comença normalment el cant?
Bé, realment, per estudiar cant a fons, a veure, l'instrument és la veu, no? I evidentment un pot aprendre a cantar de petit, però clar... la veu fa una evolució, no?, a partir de l'adolescència, no? Uh-huh. Llavors, clar, el que és ideal és...
haver-la educat abans.
Clar, haver fet aquest canvi, no?, aquesta maduració de la veu per poder-s'hi... No, això no vol dir que no es pugui cantar de més jove, eh? Però una mica aquest seria el procés normal. Com dèiem, a partir d'aquí, de l'any 55, va fer una carrera meteòrica, va ràpidament estar als grans festivals i als grans teatres d'òpera de tot el món. Explicava ella mateixa una anècdota amb Karajan, que la primera vegada que va fer una òpera amb ell, que era el Don Carlo, estava mort de por perquè deia, hi havia tots els grans, no? Hi havia el Plácido Domingo, hi havia el que després seria el seu marit, que era un baríton, em sembla que era búlgar, que era Nikolai Gurov, però era un home molt sòlid, i ella estava morta de por i se'n va anar a dir-li al Karajan que mira, que ho deixava estar, que no es veia capaç de cantar això. Karajan li va dir, mira, noia, vés-te'n a dinar, i després de dinar assagem i en parlarem. I diu que explicava que després de dinar a l'assaig directament li va fer cantar la seva ària del Don Carlo, l'ària del quart acte, una ària molt difícil, i va cantar, i llavors ha acabat de cantar, l'orquestra va començar a aplaudir embogida, no? I llavors el Karajan va parar l'orquestra i va dir: "Us ha agradat, oi? Us ha agradat?" Diu: "Doncs sabeu què m'ha fet aquesta noia aquest matí? Ha estat a punt de fer-me agafar un atac de cor." Diu: "Perquè m'ha vingut i m'ha dit que no es veia capaç de cantar això." I li va fer cantar davant de tothom, no? El qual ja li va solucionar el problema. Mira, un altre dels seus grans papers era la bohème, no? Com dèiem, va fer els grans personatges puccinians i bardians, i n'hi ha un que el va gravar i fins i tot té un premi, el disc aquest, que és la Madame Butterfly, però que no el va voler fer mai en directe, no el va voler fer mai en òpera, perquè deia que no se sentia capacitada de poder aguantar la pressió emocional d'aquest personatge en l'últim acte. Llavors el té gravat, però no el va fer mai sobre l'escenari, la Madame Butterfly. Sí que va fer moltes vegades la Mimi de la Bohème, que és el següent tracte. Mira, com que el temps se'ns tira sempre a sobre...
No hi ha manera, eh? No hi ha manera. Encara que vinguis
no l'estirem, no el podem estirar.
Fer només un tros de la secció...
No podem. Mira, a mi hi ha un fragment de la Bohème que el voldria posar, que és el clímax del quart acte, que és una demostració aquí d'aquestes dots, perquè això que estem sentint ara és molt conegut, però ara el posarem, és un fragment molt curtet, i ja veuràs que jo invito tots els oients a escoltar no només les qualitats vocals, sinó la qualitat de la composició, com la música es va eixamplant, com la melodia va pujant i com per sota els greus van baixant, la música es va eixamplant per donar aquesta explosió, aquest clímax del moment, que ja veureu, no cal que diguem on és, perquè tothom l'endevinarà. Escoltem-ho. Aquí ell, hi ha un personatge, no sé si ho heu sentit, que diu: "Tra mezz'ora è morta", d'aquí mitja hora ja s'haurà mort, perquè està la pobra Mimi, està agonitzant. Oh. Bé, aquella frase que tant m'agrada, eh? Això no ho canta així qui vol, sinó qui pot. Ell era el Pavarotti, també. Mm-hmm. Però és que, a més, això no ho escriu qui vol, sinó qui pot. Eh? Això és una meravella. Bé, molt ràpidament, si em permets un apunt personal, jo m'agradaria explicar una cosa. Quan abans hem dit que la Mirella Freny ens va...
Que tu has conegut a tothom en aquest món.
No, jo la vaig conèixer, i a més vaig tenir un fet amb ella, que ara us explicaré. L'any 93, quan ella va venir a l'assaig, era un divendres al matí, per aquest concert del diumenge, i faltava una partitura. d'una ària de l'Eugène Onegin, òpera russa, que ella volia cantar sí o sí, perquè era de les primeres vegades que ho havia de cantar i res, la volia cantar, i la partitura aquesta era de lloguer i no ens havia arribat. Venia de Suïssa, no sé on. Total, que jo en aquell moment era l'encarregat i la dona, amb molta educació, però m'ha dit, faci tot el que pugui, sisplau, per aconseguir aquesta partitura, perquè jo això ho vull cantar. Això era a les 10 del matí. A les 4 de la tarda, les partitures estaven al faristol de l'orquestra. A punt, quan ella va arribar a l'assaig a les 4 de la tarda, va arribar pensant-se que no hi hauria i estava l'ària posada allà. Què va passar entre les 10 del matí i les 4 de la tarda? Doncs que un servidor... No hi havia mòbils ni internet d'aquella època, eh? Telèfon i fax. Vaig fusellar tota Espanya i totes les orquestres d'Espanya i de tota Europa i vaig localitzar aquestes partitures al Teatre Real de Madrid. Vaig agafar la moto, vaig anar a l'aeroport, pont aeri, vaig arribar, a l'arxiver del Teatre Real m'estava esperant, em va donar el paquet, pont aeri una altra vegada... i cap a l'assaig. La dona va estar encantadíssima. Em va regalar una foto dedicada, m'ho va agrair molt i res. I al cap de 3 anys, quan vam tornar a fer el concert, encara se'n recordava, quan vam fer el concert al Festival de Parlada, encara se'n recordava d'això i encara m'estava agraïda. I a l'acabar el concert, quan em vaig anar a despedir, em va dir, mi fa el piacere de venir a cenare con noi? O sigui, ens donaria el plaer de venir a sopar i... No, vaig anar a sopar amb ella, amb el director, amb el... Bueno, fantàstic. No va ser un mano a mano amb ella, no, però jo puc dir que la Mireia Freny em va convidar a sopar.
Poca gent ho pot dir. Escolta, que ens queda un minutet i hem de deixar amb alguna coseta.
Acabarem amb el track número 7, que és el duo de la Traviata, de Freny i Pavarotti, grans amics, grandíssims artistes, i amb això ens despedim.
Que vagi molt bé, Lluís, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. La tua salute.